Dilluns, 19 de juny, i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
Doncs la valoració és positiva, perquè l'objectiu de Bricània, per què va néixer Bricània, era per dinamitzar un cap de setmana que tradicionalment era molt fluix des del punt de vista turístic, i pel sol fet que es fa Bricània i que ve públic, doncs ja passa a ser un cap de setmana amb força activitat, els restaurants funcionen, els comerços també ho noten. El que passa és que les dues primeres edicions hi va haver més visitants. Això ho atribuïm al temps, aquesta calorada que ha fet. El dissabte va ser la temperatura màxima en el que portem.
L'assistència a Bricània cau a la meitat a causa de les altes temperatures. Benvinguts a l'informatiu diari.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Dilluns 19 de juny, avui obrim un informatiu diari dedicat a fer balanç a tot el que ha passat en aquest cap de setmana del 17 i 18 de juny d'aquest 2017. Un cap de setmana molt intens a la Conca de Barberà amb diferents actes culturals i esportius organitzats aquest dissabte i diumenge. Començarem amb aquestes dades de Bricània, el Festival de Lego, que s'ha celebrat a Montblanc durant tot el cap de setmana i que ha tancat amb unes dades inferiors respecte a les dues edicions anteriors. Ha tancat amb prop de 3.500 visitants, és la meitat del que havia registrat en edicions passades. L'organització, com escoltàvem, atribueix aquesta davallada a les altes temperatures. Altes temperatures que també s'han fet valer o s'han fet notar a la Festa del Trepat, la 8a edició, que també ha vist com es reduïen els seus visitants, el nombre de visitants, però el balanç és bo, sobretot pels vespres i matins d'aquest cap de setmana. El vespre de dissabte s'ha consolidat com el més fort de la Festa del Trepat. I no deixem de banda els vins, perquè l'orquestra sinfònica Treu-li la pols, el teu instrument, i el cor de la mateixa formació es va estrenar entre vins a l'hort del Museu de la Vida Rural aquest dissabte dins de l'acte Tocats pel Vi. S'hi van reunir més de 200 persones que no es van voler perdre aquest concert, i avui en reviurem alguns dels moments més destacats aquí a l'Espluga FM Ràdio, on també descobrirem com va anar la tercera edició de la Treco Black, aquesta prova d'orientació de Drac Actiu. Són algunes de les notícies que repassarem avui en aquest informatiu diari del dilluns 19 de juny. Sigueu benvinguts. Doncs com dèiem, en començar, el festival dedicat a Lego a Montblanc, Bricània, ha tancat aquest diumenge la seva tercera edició amb gairebé la meitat dels assistents respecte a les edicions anteriors. L'esdeveniment ha reunit durant dos dies prop de 3.500 persones a la capital de la Conca, mentre que l'any passat s'assolien gairebé els 6.000 assistents. L'organització atribueix la davallada a les altes temperatures registrades al llarg d'aquesta darrera setmana i posant com a exemple els 34 graus o més de 34 graus d'aquest dissabte. Tot i això, com escoltàvem, valorem positivament la celebració de Bricània pel fet d'haver dinamitzat el sector de l'hostaleria i els comerços del municipi. Escoltem el responsable de l'àrea de turisme, Quim Caral, valorant aquesta tercera edició de Bricània.
Doncs la valoració és positiva, perquè l'objectiu de Bricània, per què va néixer Bricània, era per dinamitzar un cap de setmana que tradicionalment era molt fluix des del punt de vista turístic, i pel sol fet que es fa Bricània i que ve públic, doncs ja passa a ser un cap de setmana amb força activitat, els restaurants funcionen, els comerços també ho noten. El que passa és que les dues primeres edicions hi va haver més visitants. Això ho atribuïm al temps, aquesta calorada que ha fet. El dissabte va ser la temperatura màxima en què portem d'any a Montblanc, s'ha notat i ha fet que baixés el número de visitants.
Malgrat aquesta reducció del número de visitants, Quim Caral també ha assegurat que Bricània és una activitat plenament consolidada en el programa festiu i cultural de Montblanc, i també ha considerat que aquesta davallada d'assistents ha estat només un fet puntual.
Sí, està, crec, plenament consolidada, perquè el que hem notat molt és que és un públic repetidor, que ve de lluny, de lluny, és públic local perquè nosaltres ens adrecem a Catalunya, però que ve de prou lluny com per fer una hora i mitja de viatge per venir i una hora i mitja per tornar. Per tant, ve de prou lluny. I està consolidat. La gent sap que aquí s'organitza un esdeveniment de qualitat que lliga tant pels aficionats de Lego com també pels de Star Wars. I de cara a l'any vinent ja hem estat parlant de novetats molt també en la línia de Star Wars, que podrien anar cap a més tema expositiu, més enllà del món Lego relacionat amb Star Wars. I segur que sí, que serà consolidat. Clar, si l'any que ve torna a fer una gran calorada, llavors pensarem, ostres, potser no hem de fixar unes expectatives en quant a visitants molt, molt elevades, però la fluctuació de visitants com per pensar que no està consolidat hauria ara de fer una baixada sostinguda durant moltes edicions, llavors potser sí que ens pensaríem, ostres, aquí alguna cosa falla, però segur que serà puntual. Això és el que pensem tant els organitzadors com, quan hem comentat, amb els dioramistes, amb els que fan els tallers, amb els que ens han fet una exposició. La coincidència ha estat que l'efecte climàtic ha estat molt negatiu.
La reducció del nombre de visitants, però, té un aspecte positiu, segons els organitzadors, i és que no s'ha produït aglomeracions al llarg del cap de setmana i els assistents han pogut gaudir d'un contacte més directe amb els creadors dels diorames i doncs, també dels expositors. Podem conèixer una mica més a fons el que ha estat el visitant d'aquesta edició de Bricània, quin és el perfil del visitant, que en aquest cas s'identifica com un públic clarament familiar. Així ho explicava Quim Caral.
Sí, el perfil dels visitants està molt consolidat a Montblanc i, de fet, tant Clicània com Bricània, en el moment que van néixer, ens vam inspirar molt amb la setmana medieval. Havíem vist molt clarament que aquí hi ha un públic de proximitat, que ve amb el seu propi vehicle i que ve amb família. I clar, hi haurà un públic més aficionat al tema medieval que ve per la setmana medieval, n'hi ha un altre que li agrada molt Playmobil i no li agrada el Lego i que només vindrà per Clicània, i un altre que potser només vindrà per Bricània. Però hi ha un públic que és coincident i que ve a tot i que respon a aquest paràmetre de proximitat, 150 quilòmetres a la rodona aproximadament, des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques que serien Maresme, Vallès, Osona. Girona sempre costa una miqueta més de que vingui quantitat de gent, que venen amb el seu vehicle, que venen amb família i amb nens, doncs, unes edats compreses, doncs, entre els que van amb cotxet, que massa bé no s'ho passen perquè pobrets n'hi ha que són molt, molt petits, fins allà als 15 anys o així, i es nota força això, aquest perfil.
Com en les darreres edicions, els diorames temàtics s'han ubicat a l'antiga església de Sant Francesc, però també s'han organitzat diversos tallers i espais d'exposicions al recinte del claustre de Sant Francesc i a l'antic hospital de Santa Magdalena. En aquest sentit, Quim Caral ha confirmat que els tallers i les demostracions tenen molt bona acceptació per part del públic i que, de fet, aquesta línia que segueix Lego per parlar de ciència i tecnologia agrada principalment al públic, tant jove com adult. També han tingut èxit els concursos de creativitat per als infants i la comitiva de clones dels personatges de Star Wars a càrrec del grup Star Props. De fet, la nissaga ha estat la temàtica destacada del festival, també amb les recreacions dels muntatges situats a l'absis de l'antiga església. Deixem de banda aquesta edició de Bricània i actualitzem o parlem també d'una altra fita important del cap de setmana, com ha estat la 8a edició de la Festa del Trepat. Una 8a edició de la Festa del Trepat a Barberà de la Conca que va donar el tret de sortida divendres 16 de juny amb el pregó inaugural a càrrec de Carles Xuriguera, presentador de televisió, com per exemple el podíem trobar al programa també sobre vins globs de TV3. Xuriguera va donar el tret de sortida en aquesta Festa del Trepat, però també es va inaugurar oficialment dissabte al matí pel conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila. Durant tot el cap de setmana, Barberà s'ha omplert de música, vi i art, aquesta mescla que fa la Festa del Trepat, i el punt amb més èxit ha estat el dissabte, al vespre. Les temperatures, en aquest cas altes també del cap de setmana, han afectat la Festa del Trepat i, de fet, doncs, el públic s'ha mobilitzat molt més en les hores en què la calor ha disminuït. Per això avui a l'Espluga FM Ràdio volem conèixer una mica més d'aquesta festa del trepat i fer balanç del que ha estat aquesta 8a edició. Saludem el Jordi Miró, president de l'Associació de la Festa del Trepat. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina valoració en feu d'aquest cap de setmana de la 8a ja edició de la Festa del Trepat?
La valoració és bona. És bona, tot i la calor que hem passat, no? Pensem, encara no la tenim feta del tot, però pensem que hi ha hagut una mica menys de gent, sobretot a les hores del sol. Però després, en pic, començava a mitja tarda i cap al vespre, doncs, bueno, activitats puntuals com concerts i a la fresca i la dansa i totes aquestes activitats, pensem que va vindre més gent que l'any passat. El còmput global, menys, però amb activitats puntuals, doncs, de cara al vespre, molta més gent.
Clar, el punt fort del cap de setmana va ser dissabte al vespre, doncs.
Sí. O sigui, va ser de les 8 de la tarda fins a les 3 de la matinada, que és quan la gent està a gust. El concert del Castell mai havíem vist tanta gent com aquest any.
Pel que fa al recompte de copes, encara no el teniu fet, però no sé si heu pogut testejar la situació una mica amb els diferents cellers i artistes convidats. Quins comentaris us han fet?
Bueno, els comentaris dels cellers, bueno, són d'agraïment. El que sí que hem notat, perquè a part jo també tinc celler, havia estat a la festa, és que ha passat menys gent. Jo crec que estaríem més o menys, pel que vam parlar ahir vespre, amb unes 200 copes menys que l'any passat, o sigui, estaríem sobre les 1.000 copes més o menys venudes aquest any, més o menys, vull dir, la valoració l'hem de fer avui.
1.000 copes, sobretot aquesta petita davallada de 200 o una mica menys de gent durant el dia, excepte els vespres. Ho atribuïu principalment a la calor, també un calendari, en aquest cas el cap de setmana, a la Conca, molt ple i saturat d'actes?
Sí, també pot ser. El que passa que sempre que fem la valoració del recompte de copes és molt difícil, perquè, per exemple, molta gent de Barberà la copa hi ha a la porta de casa. No necessita comprar-la. Llavors sempre és molt difícil. Però sí que és veritat que aquest cap de setmana a la Conca hi ha moltes activitats, també, no? Començant per Montblanc o de la Bricània. Però, bueno, jo tampoc crec que ens haguem fet mal uns als altres. Jo crec que eren totalment compatibles, no? Però, bueno, vull dir, a la Junta, com a mínim, a la Junta de la Festa del Trepat, ens estimem més que siguin no tots els anys així, perquè l'any passat vam tenir molts problemes de mobilitat caminant per dins de Barberà. Vull dir, l'any passat va ser una exageració. Ens voldríem mantindre aquí, la veritat, sobre 1.000 copes venudes i els visitants que hem tingut.
Per tant, ara que potser, encara en aquest moment de balanç de la 8a edició, però ja amb el cap a la propera edició del 2018, el plantejament serà el mateix?
Sí, el mateix, evidentment. Recordem també que aquest any hem avançat una setmana a la Festa del Trepat, perquè, clar, Sant Joan ens cau molt malament. I clar, que caurà, doncs, en altres activitats d'altres pobles i a la comarca, però no, seguirem en aquest camí. El que sí que ens plantegem una mica és els horaris, perquè és que nosaltres mateixos ho veiem, vull dir, les persones que d'una activitat a l'altra hem de moure taules, cadires, vull dir, aquest cap de setmana ha estat insuportable, vull dir, hem de fer aquestes valoracions, mantindre-ho, doncs, més o menys sobre aquest cap de setmana, però intentar canviar una mica l'horari.
Què vindria a ser aquest canvi d'horari? Més aposta per els vespres o com aniria?
Sí, tarda nit i primera hora del matí, en el cas de, per exemple, l'esmorzar popular i alguna activitat que estem pensant i que no puc avançar de cara a l'any vinent.
Doncs va, la coneixerem quan quedi molt menys. Ara estem molt lluny d'aquesta edició, la 9a ja. Us deixem fer balanç encara d'aquesta 8a edició i que acabeu de reflexionar-hi al voltant d'aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Jordi Miró, president de la Festa del Trepat.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
I no deixem de banda els vins. Si parlàvem de la Festa del Trepat, ara hem de parlar de Tocats pel Vi, l'oportunitat que s'ha viscut aquest dissabte per veure de primera vegada en conjunt l'orquestra i el cor de la Treu-li la Pols al teu instrument.
Bona tarda, estem a l'hort del Museu de la Vida Rural. Aquí l'Espluga està a punt de començar l'acte Tocats pel Vi. Serà l'estrena en conjunt de l'Orquestra de Treu i la Pols, el teu instrument, i també del cor de la mateixa formació. Tocaran per primera vegada junts aquí en aquest hort del Museu de la Vida Rural, on també es maridarà la música de la Treu i la Pols del teu instrument amb els vins de la Conca de Barberà.
Hem assajat unes quantes vegades i bé, no sé, te puc dir que farem el millor que sapiguem. Sembla que de públic n'hi ha i bueno, passarem molta calor i esperam que disfrutin i que tot vagi bé.
El més complicat d'aquesta formació o d'aquesta suma de l'orquestra i el cor, quina és?
Assajar tots junts. Primera, per horaris, perquè costa molt moure tanta gent a la vegada, i després perquè som molts i musicalment és molt complicat, però bueno, som molt bons i està fàcil. Nascido en la malicina, güey,
y el culo amada. Doncs estan escoltant part d'aquest resum audiovisual que ha fet l'Espluga FM Ràdio, produït per Sergi Civit, d'aquest primer acte, d'aquest acte conjunt de l'orquestra i cor de la Treu i la Pols al teu instrument. El poden trobar a esplugafmradio.cat, un acte Tocats pel Vi que hem resumit de forma audiovisual i que ara us volem explicar. I és que aquesta primera actuació conjunta de l'orquestra i el cor Treu i la Pols al teu instrument ha reunit prop de 250 persones a l'hort del Museu de la Vida Rural. Les dues formacions musicals han ofert aquest dissabte, dins de l'acte, com dèiem, Tocats pel Vi, el primer concert conjunt en què també s'ha maridat la música de la TLP amb els vins de la comarca. Per tant, cap de setmana marcat pel vi, també a la Conca de Barberà i a l'Espluga, en aquest cas. El cor ha donat el tret de sortida en solitari amb la interpretació de les primeres peces i després d'una pausa de 10 minuts ha estat el torn de l'orquestra. L'actuació conjunta de les dues formacions no va arribar fins al darrer tram del concert, quan per primera vegada en públic van actuar a l'hora per interpretar una adaptació de Qualsevol nit per sortir el sol, de Jaume Sisa, anomenada O benvinguts. Tornarem de l'Ex en Busto o l'himne de la revolució, l'adaptació dels Miserables, de Do You Hear the People Sing. Han estat les tres cançons conjuntes que s'han interpretat entre aquestes dues formacions de la TLP. Al llarg de l'acte, el públic assistent, com dèiem, van poder tastar vins de la Conca, en aquest cas el vi blanc Macabeu de la Cooperativa Agrícola de la Conca, el rosat Sirà, el follet del celler Rendé Mas Déu i el negre Trapat Cub 3 del celler Vit Vertus. Poden recuperar tot el que ha estat aquest primer acte conjunt de les dues formacions musicals de la TLP a esplugafmradio.cat. Continuem en aquest informatiu del dilluns 19 de juny i ara ho fem per parlar de la segona jornada de treball de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Doncs la Conca de Barberà ja ha celebrat la seva segona jornada de treball d'aquesta Carta del Paisatge, en què s'ha debatut l'energia verda i l'impacte de les infraestructures en aquesta segona jornada celebrada a Barberà de la Conca, també dins del marc de la Festa del Trepat. En un futur en què el 100% de les fonts d'energia hauran de ser renovables, energia solar, eòlica, hauran de fer un salt de gegant, i això també implica democratitzar l'energia, és a dir, aplicar fórmules que s'encaminin al cooperativisme i autoconsum, poble pel poble, gairebé casa per casa. Aquests han estat alguns dels punts que l'Espluguí Ferran Civit, diputat de Medi Ambient de Junts pel Sí, ha posat a la taula aquest dissabte en la segona jornada de la Carta del Paisatge de la Conca, impulsat pel Consell Comarcal i que, com dèiem, s'ha fet al Castell de Barberà de la Conca, amb l'assistència aquest cop sí de diversos alcaldes. Amb Civit hi va coincidir l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, que també es va declarar partidària d'anar cap a la sobirania energètica en base a petites accions que es poden engegar des dels municipis, cadascun segons els seus recursos i capacitats. Ruc Domènech, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, també va fer èmfasi en la necessitat d'atenció a la gestió dels boscos, ara que el canvi climàtic hi està provocant canvis, i en un recurs que se'n pot extreure i que fins ara no s'ha aprofitat prou, la biomassa. Han estat alguns dels punts que s'han introduït en aquesta segona carta del paisatge, en aquesta segona jornada de treball, i la primera part del debat es focalitzava en l'energia verda, doncs la segona es va centrar en l'economia i les infraestructures, on l'exconseller comarcal, també Espluga, Josep Maria Poca, va explicar com el pla estratègic de la Conca que ell va impulsar pretenia ser un punt de trobada, sobretot amb els sectors econòmics de la comarca, per dissenyar el futur de manera coordinada, tot i que l'actual president del Consell Comarcal, Francesc Benet, recordava que els treballs iniciats s'han rebaixat ara a categoria d'esborrany i s'esperarà justament a que es facin els debats de la Carta del Paisatge abans de reimpulsar-ho. També hi va participar l'urbanista Albert Cortina, que va fer èmfasi en la contradicció i alhora repte que suposa voler preservar el territori, però alhora connectar-lo amb tot de xarxes de comunicació i que hi facin atractiu per viure-hi. La periodista Eva Pomares, integrant de la Conca 22, l'entitat que reivindica l'alliberament de l'autopista AP2 fins a Lleida en lloc de desdoblar el Nacional 240, ha alertat de l'impacte que suposarà el túnel del Coll de l'Illa, per el qual l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, també va admetre que encara no hi ha data en espera que comencin els treballs de perforació. Aquests debats s'han integrat, doncs, com dèiem, en aquesta segona jornada de treball de la Carta del Paisatge, i així ho valorava un dels impulsors, el conseller comarcal de Paisatge, Josep Maria Vidal, que de fet ha valorat positivament aquesta segona jornada. L'escoltem.
Doncs valorem de manera positiva aquesta segona jornada del paisatge dedicada a l'economia, principalment per tres motius. Primer, la representació variada de diferents ajuntaments, que ha estat superior a la primera edició. Per segon motiu, per la participació del públic en general, que han aportat molts temes sobre la taula i ha estat un debat força viu, interessant. I el tercer motiu ha sigut pels temes que s'han posat a sobre la taula, no? Com més el despoblament o l'envelliment de la població de la comarca, els efectes que tindrà l'arribada de la 27, la sobirania energètica dels municipis i altres factors econòmics que repercuteixen en el paisatge.
Les jornades de debat sobre el paisatge es van iniciar al març a Poblet i seguiran al setembre a Santa Coloma i es tancaran al desembre a l'Espluga. Abans, al febrer, hauran passat també per Montblanc en una posada en comú a les conclusions. Per tant, estem en aquest inici de la Carta del Paisatge, segona edició que es va celebrar a Barberà de la Conca aquest dissabte. I d'aquesta Carta del Paisatge passem a parlar d'una prova esportiva que també ha transcorregut per aquest paisatge de la Conca de Barberà, la Treco Black, la prova d'orientació de drac actiu 12 hores que donaven el tret de sortida dissabte a les 10 del matí.
Em dic Adrià Blasco i vinc de Montblanc.
Em dic Francesc Carreras i també vinc de Montblanc.
Jo em dic Jordi Capdevila i vinc de Tàrrega.
Hidratants, si trobem un toll d'aigua, que ens han marcat.
Victoria Gil Moreno, i vinc aquí de Vimbodí.
Xavier Mata, de Sant Cugat.
Aquests són alguns dels participants de la Treco Black, que va començar, com dèiem, a les 10 del matí, puntualment. Així començava la Treco Black, una prova que des de l'Espluga havia de partir a aquest repte de 12 hores d'orientació a través dels boscos de Poblet, muntanyes de Prades, un itinerari nou, i és que cada any la Treco Orientació, en aquest cas la prova que parteix o que fa de base d'aquesta Treco Black, doncs cada any estrena recorreguts i sorprèn els participants per indrets del territori que no han passat, i és que enguany ha passat per llocs desconeguts per tots els participants, com escoltàvem també tolls d'aigua que han servit sobretot molt en aquest cas en un cap de setmana marcat per la calor. Repassem classificacions d'aquesta Treco Black per conèixer qui ha estat el equip guanyador. Dos equips, de fet, van recollir totes les balises repartides arreu d'aquest recorregut, però els qui van guanyar són els que ho van fer en menys temps. En aquest cas, amb 10 hores i 49 minuts. És el cas de l'equip Radio Ventura, del Club Radio Ventura, format per Xavier Alaia i Jonathan Nogales. Han estat els guanyadors d'aquesta tercera edició de la Treco Black, seguits per Eduard Roig i Pep Nogués, que, com dèiem, del Club Montsant també van aconseguir els 500 punts, és a dir, recollir totes les balises establertes en aquest recorregut, però ho van fer amb més temps. En aquesta categoria masculina els han seguit l'equip format per Raül Hortàs i Xavier Ferrer, que van aconseguir 470 punts. En aquesta classificació també hi podem trobar Francesc Carreras i Adrià Blasco en la quarta posició. Pel que fa a categoria mixta, l'equip guanyador ha estat el de la Conca Senglars, amb 480 punts, amb 10 hores i 49 minuts, format per Ricard Miquel i Isabel Peregrina. També el va seguir el grup format per l'Esplugui Marc Monató i Laura Escolà, del Capi Cames, amb 410 punts. El tercer esglaó del podi el va ocupar Sílvia Cabrera, Marta Ferrer, Xavier Codinach i Jordi Pla, amb 340 punts. Aquest és el balanç de la Treco Black, aquesta tercera prova de track actiu de 12 hores d'orientació pels boscos de Poblet i muntanyes de Prades. I sense deixar de banda esports, aquest cap de setmana el Teatre del Casal s'ha omplert, de fet, la platea plena, per veure el tancament de la temporada o el curs de les escoles de dansa del territori, amb aquest any amb un comiat emotiu. I és que el Festival de Dansa ha omplert aquest diumenge la platea del Teatre del Casal en dues sessions en què han pujat més de 130 ballarines i ballarins. Com és habitual, la gala infantil començava a les 5 de la tarda i a 8:15 era el torn de la gala jove. La darrera sessió va sorprendre amb un final emotiu organitzat per les ballarines de l'Escola de Dansa del Casal, que han participat durant el curs en diversos concursos. Les joves van dedicar un darrer ball a la professora Jèssica Estadella sense que s'ho esperés, i per tancament d'aquest festival i d'aquesta gala jove. Per tant, es va tancar així un comiat emotiu en aquest escenari del Teatre del Casal de l'Espluga, en què hi van pujar les escoles de dansa de l'Espluga, Montblanc, Alcover i Braf. I amb aquesta jornada ha servit perquè les escoles del territori hagin posat sobre l'escenari els treballs practicats durant l'any i també posaven així punt i final a l'actual curs. Tot i això, la temporada seguirà per tres ballarines de l'Escola de Dansa del Casal, i és que participaran a la fase final del Dance World Cup a Alemanya. Les coreografies que es presentaran al Mundial són les de Tu, Jo i Quien Más, interpretada per l'espluguina Carlota Franquès, de 9 anys, la coreografia La Ciala, formada per la parella Marina Roca, de 10 anys, i Marta Pàmies, de 11 anys, també participarà en aquesta fase final del Dance World Cup a Alemanya. Per tant, punt i final, en aquest cas, es posarà amb el Dance World Cup, però moltes de les ballarines s'acomiadaven ja aquest cap de setmana del curs de dansa d'enguany 2016-2017. Per tant, així el Teatre del Casal un any més vivia aquest festival de dansa. Amb això acabem avui aquest informatiu diari del 19 de juny, però els hem de dir que ens acomiadarem, com sempre, amb una peça musical. Avui ho farem amb una que ha estat protagonista també d'aquest informatiu. És, si més no, aquesta una de les actuacions de l'orquestra Teo i la Pols, El teu instrument, i també del cor de la mateixa formació. Escoltarem la interpretació O benvinguts, aquesta adaptació de Qualsevol nit per sortir al sol, de Jaume Sisa, que va fer la TLP en aquest hort del Museu de la Vida Rural dins de l'acte Tocats pel Vi. Així ens acomiadem, que acabeu de passar un bon dilluns, 19 de juny. Gràcies per la seva atenció.